Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem estat pendents de la situació al Pròxim Orient i la situació també al Montsià. En el primer cas, perquè ja s'ha consumat l'alliberament d'hostatges a canvi de presos previst a l'acord de pau impulsat per Donald Trump. De fet, el president nord-americà, que aquest migdia ha intervingut al Parlament israelià, es trasllada aquesta tarda cap a Egipte, a una cimera amb líders internacionals per aconseguir una pau duradora, ha dit, a la regió. I pel que fa a la situació a l'Ebre, doble focus, els treballs per refer-se de les destrosses provocades ahir per l'aigua i l'avís que la situació es pot repetir d'alguna manera aquesta tarda. Hi ha alerta taronja a tot el litoral, des del Maresme fins a la Marina Alta, a Alacant. A la Safor, l'alerta és directament vermella. De fet, ara mateix plou amb molta força entre Dénia i Gandia, tot i que la pitjor part cau sobre el mar. També plou amb intensitat a Castelló i a punts de les Garrigues i de la Conca de Barberà. A aquesta hora, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Israel dona per acabat l'intercanvi d'hostatges israelians i presos palestins. A primera hora d'aquesta tarda, els últims palestins alliberats, gairebé 2.000 en total, han arribat a la seva destinació, com havien fet al matí els segrestats durant 2 anys per Hamas davant el Parlament israelià, i en un discurs que s'ha allargat quasi 1 hora i mitja, Donald Trump ha assegurat que avui Israel és més fort i més segur que mai en tota la seva història i que qui pretengui fer-li mal s'ho pensarà 2 vegades abans d'atacar el país. El president dels Estats Units ha lloat Benjamin Netanyahu i ha demanat al president israelià que indulti el seu primer ministre, Netanyahu, immers en un judici per corrupció, per haver rebut regals a canvi de favors i per pressionar la premsa per millorar la seva imatge. Sobre el temporal, Protecció Civil, us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, ha enviat pocs minuts després de les 2 un nou missatge, és alert, als mòbils de 5 comarques per avisar de les pluges intenses fins a la nit. El missatge s'ha rebut al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp. Els demana no acostar-se a zones inundables i no creuar rieres, barrancs ni rius. I es fa una crida a minimitzar desplaçaments i activitats per risc d'esllavissades. La ciutat de Valls proposa actuacions de fins a 25 milions d'euros per revitalitzar i rehabilitar el centre històric de la ciutat a través del Pla de Barris. La proposta del consistori recull 28 actuacions els pròxims 5 anys. Anem cap allà, Manel Sastre.
Aquesta és una de les zones urbanes més degradades del Camp de Tarragona. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, destaca l'aposta per rehabilitar fins a 80 d'immobles amb una inversió de 4 milions i mig d'euros.
Una línia que obrirem a particulars, a promotors i altres actuacions singulars privades amb l'horitzó d'afavorir obres de rehabilitació, aproximadament uns 80 habitatges en un termini de 5 anys.
El centre històric actualment té el 40% del parc d'habitatges en mans de bancs i fons voltor.
I des d'avui el bitllet senzill i el bitllet aeroport propis de TMB han començat a canviar de format. Ja no es vendran amb la banda magnètica per passar per la ranura i s'incorporen al sistema de validació sense contacte de la T-Mobilitat. Les màquines automàtiques de venda de bitllets de la xarxa de metro s'aniran adaptant també progressivament i d'aquí 2 setmanes està previst que deixin de dispensar targetes magnètiques.
Passant 3 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb la psicòloga i divulgadora Alba Alfagema. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt. Tot
avui
a punt.
Molt pendents del que està passant a Israel i també del que pot passar a Egipte i també molt pendent de les pluges, perquè ara mateix comença la segona part, podríem dir, d'aquest episodi de pluges que ahir ens va tenir molt pendents durant tota la tarda vespre i que fa pinta que aquesta tarda vespre ens haurà de tornar a tenir molt pendents, no només al sud del país, sinó també al País Valencià, on ara mateix ja hi ha alguna alerta vermella. A banda de tot això, ja sabeu, el primer tema sempre ens trenca una mica els esquemes, perquè a més des de fora... I els dilluns és l'Empar Moliner que ens hi el serveix. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui no parlaràs de pluges
us
ni d'Egipte.
Us l'emplato. Faig un emplatat.
Molt bé. A veure,
no parlaré de pluges, però jo també estaré molt pendent. Tots estem molt pendents de què diu la ràdio, no? Quan hi ha pluja. Avui sé que s'han cancel·lat moltes coses que hi havia d'alimentació, vi, etcètera, per la zona aquesta, perquè segur que tallaran.
I continua ara mateix la recomanació d'evitar desplaçaments, perquè la situació es pot complicar en les pròximes hores, per tant, eviteu el desplaçament.
Tallarien carreteres, no, dèiem?
És probable,
segurament,
sí, sí, sí.
Per tant, doncs aquesta és la qüestió. Doncs,
a veure, què ens proposes tu?
Mira, llegia una notícia a l'Ara que diu que les aplicacions de cites com Tinder retrocedeixen i tornen a estar de moda les agències matrimonials. Que ara, si t'hi fixes, de nou, s'anuncien a la ràdio aquella agència matrimonial que hi ha de sempre, que es diu Samsara.
No tinc el gust. No
Samsara, no sé què, crea matrimonis, crea parelles, que fent servir la paraula maig, perquè la paraula maig ha fet molta fortuna, no? I jo m'he recordat avui que fa temps hi havia els diaris, els anuncis classificats de gent que buscava companyia, que deixaven gravat a l'Avui, hi havia els missatges de la gent que deixaven gravat, i llavors la gent marcava el número i sentia el missatge aquell. I d'aquí jo em vaig quedar un cliché que m'encanta, que sempre em farà riure, que és aquell de busco senyor per amistat i el que sorgeixi. Això m'agrada molt. M'encanta. És per això que, pel maig, una de les pel·lícules estrenades a l'agost, que es diu Materialists, que l'ha escrit i dirigit la Celine Song, jo no sé qui és, això ho he llegit en el diari quan parlaven d'aquesta notícia, té com a protagonista una matchmaker, és a dir, una dona que es dedica a trobar la parella ideal als seus clients, que tenen una posició socioeconòmica elevada i, per tant, busquen l'amor, però també un compte corrent, que no et trobis allà segons quin pelacanyes, com ara jo, això, no? Exactament, no? I m'encanta que definim les coses de sempre amb les paraules d'ara, perquè de la mateixa manera que la Magdalena de Proust, avui Proust sucaria un muffin, segurament, no? Doncs el llibre La Celestina la podem ja rebatejar com la Matchmaker, tragicomèdia de Calixta i Melibea, no? No, perdó, no la Matchmaker, no la Matchmaker tragicomèdia, la Matchmaker dramèdia de Calixta i Melibea, perquè ara es diu dramèdia, si no, no ets ningú. De tota manera, em sap molt greu si s'acaba Tinder, perquè jo tenia una idea de negoci boníssima, Òscar, per veure si vols entrar com a soci capitalista.
Home, no, per ser soci capitalista hauria de tenir diners. I no, seria
no,
el cas,
tots vosaltres, ho petaríem. La calço Tinder. És a dir, oi que un bon català ha de fer una calçotada a l'any? Si no, no ets un bon català.
Sí.
D'acord. Hi ha persones que voldrien fer una calçotada, però anar a fer una calçotada en solitari és molt trist.
Sí, trist.
El concurs, allò de quants me'n menjaré, sóc jo, la teula, per un... És molt trist. És com un sopar d'empresa d'autònom, que et vas tu sol al bar i et pagues unes copes. Per tant, fem una app de cites pels que volen una calçotada. Tranquil, Òscar, que pels diners ens posarem d'acord. Faig per Catalunya.
Molt bé. Bé, no sé si esteu preocupats perquè les aplicacions de cites vagin a la baixa, com diu l'Empar.
Potser en antena no, però abans ho estaven.
Tens informació privilegiada aquí.
No, he estat aquí comentant coses de boomers. Coses boomeresques.
Sobre coses de boomers, hauries d'haver vist la cara amb què la Júlia t'ha mirat quan has parlat dels anuncis que es dictaven per telèfon a l'Avui. La Júlia ha pensat que això deu ser la prehistòria.
Quan fa que hi havia a l'Avui a tres diaris? És a dir, igual, quan hi havia anuncis de prostitució als diaris... Mira, també
que
hi
mires
una...
a mi?
No, perquè t'has fet que sí, perquè jo sempre
m'ho
he mirat.
Els anuncis sí, que...
Però perquè llegis el diari.
Sí. Jo me'n recordo molt que a l'Avui hi havia tota una pàgina i segur que hi ha gent que se'n recordarà d'això.
Anuncis de prostitució del que sorgeixi, jo me'n recordo. Ara, això que has dit de trucar i que tu podies escoltar la veu, això no...
Sí, hi havia un número i tu podies trucar, que devia ser de pagament, i escoltaves la veu de la persona que s'autoanunciava.
Molt bé, la Júlia està al·lucinant.
Sí, jo crec que hem de perfilar l'oportunitat de negoci. Perquè això que deies de la calçotada... Clar, a Barcelona, a les calçotades populars, ja passa una mica això. És a dir, la gent va amb els seus amics a la calçotada del seu barri i després hi ha festa que s'allarga normalment fins a les 12 de nit. Llavors, aquí jo crec que és on hi ha el target de negoci. No tant crear una nova calçotada, sinó aprofitar les que hi ha.
Aprofitar les que hi ha. I que tu dius que la festa s'allarga fins a les 12 de la nit perquè el lema no escrit de la calçotada és que la festa s'ha d'allargar tant com la digestió. O sigui, 6 dies. Sí.
Jo, segurament és veritat, i a més suposo que Tinder s'ho mereix perquè em consta que és molt decebedor, però que a més m'ha impactat del que has dit és aquest concepte d'agència matrimonial, que és una paraula antiga, és a dir, la gent no va a lligar per casar-se, I és com allò que t'ensenyen un pis i el que t'està ensenyant el pis. Mira, això és l'habitació de matrimoni.
M'encanta. Mm-hmm.
Què vol dir l'habitació de matrimoni?
M'encanta.
I el mateix que vas a una botiga de mobles i dir, no, això és llits de matrimoni.
M'encanta, m'encanta.
Què vol dir llits de matrimoni, avui dia?
M'encanta.
Són que llits dobles.
I aquelles tasses...
L'habitació doble.
Aquelles tasses que són un tu i jo. M'encanta, m'encanta.
I què vol dir agència matrimonial? Per tant, jo només volia conèixer algú. Què vol dir que
casar-me? Jo no estic buscant ara per casar-me.
No, però ara diuen noms diferents, perquè ja se sap això, no?
I a mi ara, abans d'entrar, també estàvem parlant que com ha canviat, no?, aquesta forma de buscar parella. Que realment, no?, que t'expliquen, no?, i abans ho comentàvem, que allò de sortir de nit o trobar... O sigui, que realment ho estem virtualitzant tot tant, no?, que al final també jo tinc amics o amigues que m'expliquen això, no?, de Tinders o altres aplicacions aquestes, que al final...
No, perdent l'Alba, que ha dit, t'expliquen i m'expliquen, com l'hem dit, jo això no ho faig,
molts amics que ho fan.
Però, i no t'han dit que a vegades fins i tot arriba un punt, l'altre dia un amic meu m'ho deia, diu, és que tinc la sensació d'estar cosificant a saco també amb molta gent, perquè els vaig passant com un catàleg, i arribo com una deshumanització.
Totalment.
De dir, ai, aquesta no... Diu, amb unes coses que no m'hi havia fixat mai, uns detalls, diu, que fins i tot em plantejo, dir, això és gaire sa, i conec molta gent que havien entrat, però amb aquesta decepció, frustració de no acabar de trobar i també de veure't una mica incòmode...
Que tu també t'estan cosificant.
Clar, per això, i al final és dir, no sé si vull participar d'això.
Tu mateix faràs... A més, es veu que hi ha gent que posa molts filtres, que posa fotos que no són... Jo això no ho entenc gens. És a dir, tu poses una foto filtrada, però i què deuen fer quan et veuen?
Pues llavors, marxar?
Deu arribar aquest moment.
Home, per això hi ha tanta decepció, no? Potser també.
Però jo faria al revés, no? Igual que jo em posaria anys.
Però el que sí que està clar
però
és
que... Però després guanyar, eh?
Clar!
Que la sorpresa sigui positiva. Mira, pensava que seria més gran, no?
Poder ningú t'escull, no? Que dius, a veure, o sigui, allò del... No? De qui t'escull, no? També. No, però amb això que deies, que ara és com que hi ha com un trasbassament, que en el fons també posa sobre la taula la necessitat de molta gent de trobar altres persones, i no sé si socialment tenim gaires espais, no?, de connexió per conèixer gent diferent, no?, perquè al final tot és a través de molta cosa de la xarxa, o anar amb una agència, això que dèiem abans, el sortir, el trobar-te, el hi-hi, el ha-ha, no ho sé, tot això que...
Perquè mira, per exemple, hi ha alguns bars gais tenen l'avantatge increïble de que tu... pots intuir que hi ha persones que van a lligar com tu, per exemple, no? I això, les coses estan molt clares, per exemple. Però, ara ho dèiem abans, si tu vas a un bar... Bé, nosaltres no, dic persones en edat de mereixer.
Una amiga
en edat de mereixer.
Un amic o amiga que t'ho ha explicat.
És a dir, algú que vagi a un bar i que algú li digui... allò que es feia abans, et convida una copa, el denuncies. Et penses que és un dement.
Jo no me la veuria.
No, clar, perquè pensaries que t'hi ha tirat burundanga.
Clar.
Llavors, ara, no sé com es deu fer per mètodes tradicionals. Que us dic una cosa, un lloc que es lliga molt és a les llibreries. Molt.
Veus?
Molt.
Depèn de com estàs mirant un llibre, et ve algú, també dius... No, per una mica d'espai.
No, perquè... Jo estic pensant que depèn d'aquí, perquè jo vaig força a les llibreries i estic bastant estona parlant i encara no m'ha sortit mai.
No, perquè tu et coneixen i no s'atreveixen. Sí, a mi m'ho han dit.
Sí, t'ho han dit tot. Sí,
en comptes de convidar una copa, et conviden un llibre.
Exacte.
Oh, t'imagines. Home,
ja està.
Et convido un cabrer, aquí.
Nivelazo.
Aquí
com la culata.
Un cabrer.
Exacte. Algú m'ha explicat, no?
Això, diuen. Molt bé, doncs escolta'm això, l'Empar diu que estan... O que han llegit el diari, que han llegit el diari que les aplicacions de cites van a la baixa. Per tant, els que no hem entrat en aquest món, ja fem tard.
Però feu-nos-ho saber, que ens agraden aquests temes molt.
El què?
Coses de cites i així, a mi m'encanta. Sabeu?
Ja fa anys que estic fora del mercat, ja, Empar. Jo ja, la meva cita ja és complicada.
No, a tu no, els oients de Catalunya Migdia, que algun en tindrem que lligui per aquestes...
I tant.
I riu. Doncs escolta'm, ho deixem. Empar, gràcies, fins dilluns. D'aquí un minut serà un quart. Fem una pausa i de seguida anem amb els dos temes del dia, que tots dos tractarem aquí des d'ara fins a les 4. Catalunya Migdia.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Fer-se gran. Quina tocada de nassos. Hi ha qui té por de fer-se gran. Jo, en Paco Domenjó, per exemple, que fins fa poc perseguia noies joves, bevia en excés i la cagava constantment amb comentaris d'una altra època. Però aquest era un Paco del passat. Ara penso que fer-se gran també és créixer, fer nous amics o amigues, ja m'enteneu. I és que fer-se gran no té per què ser un drama. Si encara tens cabells.
Vintage, segona temporada. Avui estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo. Això ho miraven
i feien moltes coses que no quiero hablar. Era un sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Pedro J. Ramírez, bona tarda.
Bona tarda.
A vostè l'ha entrevistat Pep Guardiola.
Sí, sí, eso es.
Atenció, un... hi ha en algun lloc una cinta que no ha vist la llum de Pep Guardiola entrevistant a Pedro J. Ramírez.
Pues nada, quedamos en el periódico, él llegó allí, me pareció muy simpático y me fue preguntando sobre cómo veía yo la figura de Zapatero.
Però, que això no s'ha més mai, no s'ha publicat
bueno,
mai.
Claro,
no?
Yo no sé si se ha autodestruido.
Home, una còpia deu quedar.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com us deia, dos punts d'atenció. D'una banda, al Pròxim Orient, Hamas ja ha alliberat tots els hostatges vius que tenia retinguts des de fa 2 anys. Els 20 ja són en mans de l'exèrcit israelià, que ara els portarà fins a casa seva. A canvi, Israel ha de deixar anar 250 presoners palestins, inclosos molts condemnats per atacs mortals anti-israelians, i 1.700 palestins arrestats a Gaza des de l'inici de la guerra. Tot això el dia en què el Parlament israelià ha rebut Donald Trump amb una ovació mai vista. Davant dels diputats israelians, el president dels Estats Units ha assegurat que avui comença una nova era pel Pròxim Orient. Anem fins a Tel Aviv. Tenim l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnada. Cèlia, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Primer, com ha anat aquesta intervenció de Donald Trump davant dels parlamentaris israelians? Perquè ha parlat d'aquesta nova era pel Pròxim Orient.
Sí, exacte. Ha parlat d'un nou futur brillant per a Israel especialment, però també per tota la regió. En un discurs, per cert, que ha estat un pèl dispers, ha durat moltíssim, crec uns 3 quarts d'hora aproximadament, molt a l'estil Trump, que passava des de l'anècdota a desviar-se cap a Ucraïna o a recórrer fins i tot a llenguatge poètic. Ara us explico una frase que ha fet molt, molt poètica, realment. L'han rebut amb ovacions, aplaudiments constantment, lloances a dojo, tant des del primer ministre Benjamin Netanyahu com del president del Parlament o altres polítics israelians que han intervingut. I ell ha recorregut a aquestes expressions amb l'estil hiperbòlic que tant li agrada quan parla, sobretot quan es refereix als seus mèrits. La idea de resum del seu discurs ha estat que aquest pla és el principi d'un gir copernicà que canviarà tota la regió, com dèiem, del Pròxim Orient, un nou futur per a Israel i per a una regió també que ha recordat de molt potencial. L'escoltem.
És el començament d'una gran concòrdia i harmonia duradora per Israel i totes les nacions del que aviat serà una regió realment magnífica. I crec fermament, aquesta és l'alba històrica d'un nou Orient Mitjà.
Però el que s'ha intentat també en els discursos del Parlament és situar l'actual moment que estem vivint, és a dir, aquest alto el foc a Gaza, l'intercanvi de presoners i hostatges, que efectivament és una cosa que no s'havia aconseguit en dos anys, dins d'una estratègia més àmplia de victòries al Pròxim Orient, que han citat tant Trump com Netanyahu. Trump ha dit que les forces del caos i del terror estan aïllades i derrotades en aquesta regió. S'ha parlat explícitament de Hamas, de Hezbollah, dels Houthis del Iemen, que han dit estan molt debilitats. I comença, doncs, una era de fe i d'esperança. El malson s'ha acabat, ha dit Trump. I des d'un punt de vista geoestratègic important, també, i que explica en part tot el que estem veient aquests dies i aquests dos anys, és que Trump ha lloat el rol dels països àrabs. I és que el president dels Estats Units es troba en una posició de força, segurament sense precedents, a les dues bandes, a Israel i al món àrab. I això li ha permès pressionar tant per aconseguir aquest acord. El món àrab, per les seves aliances polítiques i empresarials, no només les seves, sinó les del seu entorn, també, que es van plasmar en els acords d'Abraham, que han sortit molt també en els discursos, i que són uns acords que han acostat alguns d'aquests països, sobretot els del Golf Pèrsic i Egipte, cap a Israel. Falta, però, l'Aràbia Saudita, que seria la joia de la corona, i que fins que no hi hagués aquest acord sobre Gaza, era molt difícil que l'Aràbia Saudita es pogués integrar en aquest pacte dels acords d'Abraham.
Hem dit, Xàlia, que els diputats israelians han rebut Donald Trump amb aplaudiments. Ha arribat a prendre-li el protagonisme a Netanyahu, fins i tot?
Home, jo diria que Netanyahu ha lluitat molt per mantenir el seu protagonisme, perquè també és el seu moment de glòria, és un primer ministre, recordem-ho, molt qüestionat, en certa manera erosionat. Jo avui he parlat amb molts israelians aquí a la plaça dels hostatges, molt crítics amb Netanyahu per com ha gestionat aquests dos anys, pel que ha trigat a aconseguir alliberar els hostatges, però dins d'aquesta debilitat i amb un futur polític amb molts interrogants, Netanyahu, avui era el moment de reivindicar-se i sobretot de presentar-se com l'aliat preferent i més proper i més estret de Donald Trump al món. I el que ha fet doncs, ha estat això, no? Ha estat això, un panegíric de Donald Trump, li ha atribuït tots els èxits i tots els mèrits de la història, i agrair també altres decisions crucials de suport a Israel dels seus dos mandats, dels dos mandats de Trump, com ha estat el reconeixement de Jerusalem o de la sobirania d'Israel sobre els Alts del Golan, que recordem Israel va ocupar Síria a la guerra del 67. I Trump li ha tornat la pilota, li ha dit literalment gràcies Bibi, has fet una gran feina. Per tant, ni un sol esment a la situació humanitària de Gaza, ni al cost humà i físic d'aquests dos anys d'ofensiva, que molts es veus, recordem, han batejat com a genocidi, ni tampoc cap esment explícit als palestins, més enllà d'incloure totes les nacions a la regió en aquestes noves perspectives. Però aquesta frase de Benjamin Netanyahu, que ara sentirem, certifica una mica, segella el privilegi d'aquesta parella de ball que diem, no?, entre Trump i Netanyahu.
Donald Trump és el millor amic que l'estat d'Israel ha tingut mai a la Casa Blanca.
Per tant, està clar que Joe Biden, que també ho va intentar reiteradament, no tenia aquesta posició de proximitat ni de privilegi respecte als israelians.
Això pel que fa als discursos polítics, l'intercanvi d'hostatges ja sabem que sí, que Hamas tots els que té vius els ha entregat i s'estan també produint l'alliberament de palestins per part d'Israel. Això va a bon ritme?
Sí, exacte. Primer han anat els hostatges i després s'estan alliberant ara els presoners palestins. Clar, algú diria que, i ara parlo de la vara israeliana, que és la que aquest matí he sentit més, no?, que és un intercanvi desigual, però perquè són els 20 hostatges que queden vius contra prop de 2.000 presoners palestins. Però els hostatges, és a dir, el fet que quedessin aquests hostatges a Gaza era una ferida, ens deien, una ferida que no es tancava aquí a Israel i que deixava tota la resta de qüestions en suspens. És a dir, mentre aquests hostatges no s'alliberessin, els israelians no considerarien que havia començat realment un nou procés i que hi havia alguna possibilitat que aquests dos anys de tortura d'infern, ens han dit, s'acabessin. Per tant, el seu valor simbòlic era altíssim i així s'ha percebut avui a Tel Aviv, aquí a la plaça dels hostatges, hi havia centenars de persones però a més era una festa molt familiar, hi havia molts nens petits, molta gent jove, molta eufòria. S'ha seguit minut a minut, és a dir, a la televisió hi havia, ara alliberen aquest, ara aquest surt del cotxe de la Creu Roja, ara la seva mare l'abraça, cada vegada que sortia una imatge, una ovació. És a dir, a més, la cara d'aquests hostatges s'havia convertit en pancartes gegants que portava la gent allà a la plaça. Per tant, estava en la ment de molta gent, de molts israelians, la cara, els noms dels que quedaven a Gaza. I, per altra banda, hi ha els presoners palestins. Hem de dir que aquest pack de 2.000 presoners no és homogeni. Hi ha uns 1.700 aproximadament que són presoners que Israel ha fet durant l'ofensiva de Gaza. I hi ha, per exemple, el cas d'un metge que es va fer molt famós perquè va diguem, resistir molt temps dins dels hospitals de Gaza, que el van detenir i que, en principi, Israel no volia incloure la llista. Això ha provocat protestes. Però, clar, és que també Hamas demanava alguns noms històrics de molt pes, com l'alliberament de Marwan Barghouti, que recordem és un dirigent històric, porta dues dècades a la presó i està condemnat a cadena perpètua. Per tant, són presoners alguns amb delictes de sang, condemnats per delictes de sang contra Israel, i haig de dir que això aquí a Israel molta gent no ho veu clar.
Doncs aquesta és la situació que es viu dins d'Israel amb la Cèlia Cernadas i el José Antonio Rodríguez. Cèlia, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Pràcticament, quan ha acabat el seu discurs, el Parlament israelià, Donald Trump, ha viatjat cap a Egipte. Allà, des de fa molta estona, una vintena de líders internacionals esperen el president dels Estats Units per fer una cimera que han volgut anomenar Cimera de la Pau. Tenim l'enviat especial del 3CAT Info, Sharm el-Sheikh, el Josep Capella. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Quina és la situació aquí ara mateix? Ha arribat Donald Trump, encara no? On estem,
doncs,
ara?
És una situació caòtica, diríem, no? Ja és habitual en aquest tipus de cimeres, però amb aquest retard de Donald Trump, és a dir, aquí no ha arribat encara Donald Trump, però ja fa una vintena de dirigents internacionals que fa hores que són aquí, que van fent converses, que van saludant, però esperen el copresident d'aquesta cerimònia al costat del president, el Sisi. Per tant, aquí hi ha el que regna és ara una forta confusió, perquè recordem que a les 4 de la tarda, hora vostra, s'havia d'acabar aquesta cimera. Donald Trump havia de marxar d'aquí.
Doncs t'informo, tant, Josep, que ara mateix està enlairant-se l'avió des de Tel Aviv. Per tant, calcula l'estona.
Sí, mira, jo també l'estic veient des d'una de les sales d'aquí, ja veiem l'avió. Per tant, confien que a les 4 serà aquí, però jo ho dubto, no? Llavors, clar, es produeix aquesta circumstància de que aquí hi ha molts líders mandataris de tot el món que estan esperant, que havien de participar en aquesta doble cerimònia que hi ha, que és la firma de l'acord de pau, que recordem, no firmen ni Hamas ni Israel, sinó que firmen els quatre patrocinadors, que són els Estats Units, Egipte, evidentment, Qatar i Turquia. I, per tant, això ja també demostra una mica d'aquesta certa fragilitat que pot tenir aquest acord, malgrat que aquesta vegada tant la presència internacional com la pressió dels Estats Units a Israel doncs dona alguna esperança més a la qüestió. Per tant, en aquests moments, el punt on estem és de cert desconcert, perquè totes les delegacions internacionals també tenien el seu pla de vol i el seu pla de tornada, m'entens? I llavors tot això ho ha trastocat tot.
Clar, perquè aquí, per entendre'ns, hi ha líders importantíssims, eh? Hi ha el president francès, hi ha el president del Regne Unit, el primer ministre del Regne Unit, el primer ministre espanyol, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha una representació d'importants governs a tot el món.
Sí, sí, hi ha una àmplia presència. És a dir, aquesta qüestió és el que destaquen molts analistes i també dirigents, com per exemple ara ha parlat fa uns minuts el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre el paper fort que significa aquesta vegada aquest acord amb tanta presència internacional. La presidenta de la Comissió Europea, primers ministres europeus, alguns països musulmans. Per tant, aquí hi ha pes polític, econòmic, internacional, per acompanyar no només aquesta segellar aquesta pau, sinó per acompanyar la reconstrucció de Gaza.
Doncs veurem què és el que ens surt. De moment tenim tots aquests líders mundials esperant l'arribada de Donald Trump, que ja hauria d'haver arribat segons els plans inicials, però que, com dèiem, va molt de retard, perquè tot just ara s'està enlairant des de Tel Aviv. Per tant, tots els plans, òbviament, es veuran afectats. Josep Capella, des de Sharm el-Sheikh, gràcies. Estem pendents de tot plegat. Fins ara.
A vosaltres, bona tarda.
Falta un minut per dos quarts, no sé com ho veieu tot plegat. El que ha passat a Israel, l'intercanvi entre hostatges i presoners, el discurs de Donald Trump i ara aquesta cimera en què se signa un alto al foc que no el signen ni Hamas ni Israel. Un punt surrealista, però és així.
Jo tinc la sensació que estem parlant d'un acord de pau que no existeix, és a dir, el que hi ha hagut és, en certa manera, i ni ells ho reconeixen, aquest alto al foc, però crec que el procés de pau és el que comença ara, i veient i escoltant el que estan explicant Trump i Netanyahu, sobretot Trump, quan parla de que ja s'obre una nova etapa d'una gran concòrdia, però només per Israel, no ha mencionat en cap cas Palestina, és quan s'obren tots els interrogants, d'una banda, què és el que passarà amb Gaza, és a dir, la gent que està tornant a casa seva i casa seva no existeix perquè està completament destruïda, quan els hospitals estan tots a terra, quan les escoles estan totes a terra, qui reconstruirà i qui pagarà sobretot aquesta reconstrucció i sobretot quan tardarà. És a dir, això no està resolt i és el principal, la principal qüestió que s'hauria de resoldre en un procés de pau per les dues bandes. Després, què passarà amb Hamas? Hamas, de moment, encara té hostatges morts que ha de tornar i el seu pes polític, perquè també l'han tingut, perquè el 2006 van guanyar aquestes eleccions a Gaza, s'ha de veure com acaben. D'altra banda, l'Autoritat Nacional Palestina i la corrupció que té també a dins de les seves files, sobretot a Cisjordània. Qui controlarà aquest possible nou estat? Parlant de nou estat, dos estats, com es construeixen dos estats, tenint en compte que on s'ha de construir un d'ells, suposadament, no hi ha absolutament res, no? I l'última, Netanyahu fins quan aguantarà? És a dir, Netanyahu està completament debilitat. Jo tinc la sensació que ara mateix qui guanya és Trump, però no Netanyahu, per molt que ell vulgui adjudicar-se aquesta victòria. I jo crec que començaran a alçar-se veus que li demanaran eleccions. Hem de veure quan passa, però crec que ell també hi perd en aquest procés de pau. I per últim, crec que tothom està celebrant una pau que jo l'anomeno fictícia, però sobretot hem de pensar en què passa en Palestina. I crec que avui només està centrant el debat en què passa amb Israel i en com ells mateixos venen aquesta victòria.
De fet, ara ho comentava, no?, aquest concepte d'aquesta fragilitat de l'acord. Jo crec que si ens parem una mica a analitzar, i ara tiro una mica com a psicòloga, no?, el perfil psicològic d'un personatge com Trump, al final, quan tu veus, no?, perquè avui és el dia de les llums, els titulars, no?, i de hem aconseguit aquest acord de pau, com molt bé diu la Júlia, probablement tot comença avui, perquè hi ha grans dubtes amb el tema de la reconstrucció. Però és un personatge amb unes característiques narcisistes evidents, val?, amb una megalomania extrema, i que probablement sí que dius ha aconseguit aquest objectiu, que és com sembla que, no?, s'atura aquest genocidi que s'estava perpetrant per part d'Israel sobre la població de Gaza, però sí que és cert que en el fons tinc la sensació que busca d'alguna manera aquesta fotografia, aquest moment, que tots els presidents estiguin esperant a Trump. Jo crec que és una de les coses que, no?, que més el pot també de dir, mira, tot el món està pendent de mi, que al final és el que busca, i que tot això, llavors, si el teu objectiu és reconstruir la pau, ho teixeixes molt bé. Jo crec que al final busca aquest moment d'èxit personal, busca aquesta candidatura cap al Premi Nobel. Penseu que està en un segon mandat, on, tal com diuen molts, s'han fet diverses investigacions al voltant de la seva personalitat, diu, encara intenta tenir un perfil més baix, d'alguna forma fins i tot més controlat, buscant aquestes aliances. Per què? Perquè un dels seus grans objectius és aconseguir aquest Premi Nobel de la Pau. Però clar, tot això fa trontollar, perquè com molt bé deia la Júlia, la part palestina on queda, Netanyahu ha dit que no reconeixerà dos estats. O sigui, realment tot allò de fons que és tan important, que és indispensable, la veu dels dos a la mateixa alçada, no pot ser que només estigui focalitzant en Israel. Per tant, de què estem parlant, no? Aquí a mi em preocupa bastant que l'impulsor de tot això sigui Trump, per la personalitat tan complexa, per l'interès personal que té, i perquè tinc la sensació que això va de fotografia i d'un moment determinat per aconseguir un objectiu personal i no tant per aconseguir realment la pau i la reconstrucció de Gaza.
El que passa que el que és la trampa de tot plegat és que és l'únic que ho podia fer.
Sí,
és a dir, clar, però l'únic que ho pot fer és el president dels Estats Units. Ara el president que hi ha és aquest.
Sí, però pot fer el què, perquè realment
de moment que deixin de matar-se,
ha aconseguit això, que és un gran què, però jo crec que quan tu veus realment el que dèiem, no?, amb quin pla hi ha de reconstrucció, és com un gran buit, és com un gran precipici, no? Llavors, a mi, és com molt bé dius, hem fet aquest pas endavant, que és importantíssim, i com a mínim, no?, s'estan deixant de matar la gent. Però em dona la sensació que fins i tot pot ser un pla absolutament, això que dèiem, personalista i fins i tot de distracció, de dir, això és el meu... jo tinc una agenda personal, política, que a més n'és aquest narcisisme tan bèstia que té, i que, per tant, està disposat a fer el que faci falta.
El que passa és que ho entenc perfectament des del punt de vista psicològic i, a més, ho comparteixo, eh? Jo no conec ningú que hagi aspirat a un premi. És que ni un Òscar, ni un premi literari, ni un premi Nobel que es digui me l'heu de donar repetidament. Ningú, eh? I ho diu, i, per tant, demostra molt el caràcter i, a més, doncs és un arrogant, és un narcisista, etc. I això, com és, no és el que estem acostumats a veure en una persona que propicia una pau. I en canvi, i em sembla que és un tema interessant, perquè en canvi ell el que va dir potser fa uns dies és, no, és que per exemple, el tema dels aranzels porta la pau. I ser contundent i ser forts i tenir un discurs fort i fins i tot arrogant pot ser més pacificador del que penseu. Em sembla que és un tema interessant per contemplar. Jo sóc escèptic amb el tema perquè em sembla que el caràcter marca, però ell ve a dir que allò que dèiem també de fa uns anys d'Israel, que eren experts en soft power, que dèiem, no, és un país que, estem parlant de fa bastants anys, que dèiem que s'especialitzava en convèncer, en la investigació, en la recerca, en la diplomàcia, en crear un imaginari, no tant en imposar res, no? I ha girat la truita completament. Ara Israel és acusat internacionalment de genocida, no? I per tant, doncs, ha derivat molt cap al hard power. Ens estan dient, per tant, aquests dos personatges que el hard power pot tenir més possibilitats de vegades d'arribar a algun lloc més que no pas les bones cares i els perfils més suaus? És possible, però aleshores no estem parlant exactament d'una pau, sinó de victòria i una derrota.
Clar.
I aquesta és la incògnita, i per això ve la pregunta de què estem parlant. Estem parlant d'un veritable pla de pau que pugui ser perdurable i que pugui valdre, ni que sigui una miqueta per tothom, o estem parlant d'un pla de pau basat en una victòria militar? Ho sabrem en el futur, però sí que et considero lògic que amb aquesta signatura de la treva no hi hagi les dues parts. Això passa molt sovint, que estiguin avalats per altres països o altres figures, perquè ells dos resulta que estan massa compromesos, massa implicats, totes dues bandes. Això passa molt sovint. Una altra cosa és què passarà més endavant. Jo estic convençut que amb la reconstrucció d'un nou escenari dintre d'aquesta zona, ni Netanyahu en formarà part, afortunadament, i per tant podrem parlar possiblement de dos estats, ni tampoc, evidentment, Hamas, i penso que fins i tot seria bo que les dues bandes concretes desapareguessin.
Doncs veurem com evoluciona la situació amb aquesta cimera que s'ha de produir aquesta tarda, en el moment en què aterri Donald Trump. I és veritat que segurament un dels problemes és que estem parlant de pla de pau quan en realitat hauríem de dir un alto al foc. Sí, perquè bàsicament el que han pactat és deixar d'atacar la franja de Gaza. Per tant, és un alto al foc. Pla de pau, li falten molts capítols com perquè això sigui considerat un pla de pau. N'estarem pendents a les pròximes hores, igual que estarem pendents de la situació a l'Ebre, perquè es pot complicar en les pròximes hores. Fem una pausa per la publicitat i de seguida ho actualitzem.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
A partir del 7 d'octubre i durant 16 mesos es donaran a terme les obres de desdoblament de la via a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. A conseqüència d'aquests treballs, s'interromp la circulació de trens entre Montcada Bifurcació i la Garriga. Renfe estableix diferents serveis alternatius de transport per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Consulteu tota la informació a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tens entre 18 i 35 anys i vols comprar el primer habitatge? El préstec Emancipació t'ajuda a assumir-ne l'entrada, perquè et finança el 20% del valor de l'habitatge fins a 50.000 euros, que passarà a ser de protecció oficial. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico al Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Vesteix el ritme i a la moda més eufòrics. Amb la dessuadora de l'Eufòria Dance Kids. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Del 13 al 19 d'octubre participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, la borrasca Alice, que ha afectat fort les Terres de l'Ebre, deixa una vintena de ferits, un dels quals greu, que està ingressat a l'Hospital de Vinaròs. Sobre el terreny, els desperfectes causats per les fortes pluges són molt visibles, amb baixos inundats, cotxes arrossegats, collites malmeses. Els bombers han fet una quarantena d'operacions de rescat. La circulació per l'AP7 ha quedat restablerta aquesta matinada, però avui encara no es recuperarà el servei ferroviari entre les estacions d'Ulldecona i l'Aldea. A més, de moment es mantenen suspeses les classes als centres educatius, l'activitat esportiva i l'atenció sanitària, que no és urgent a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. El problema és que això no s'ha acabat, perquè ens remarquen que a les pròximes hores es poden reactivar les pluges. De fet, ja s'han reactivat al País Valencià, també poden arribar a les Illes i també en aquesta mateixa zona del sud de Catalunya. Per això saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, quina situació tenim ara mateix?
Mira, ara els ruixats més intensos no se situen a l'Ebre, tot i que en van arribant alguns, però no són els més significatius, estan ben bé cap a punts de la Segarra, l'Urgell, en aquest sector és on hi ha ara aquest ruixat més important. I d'irregulars, doncs n'hi ha a molts punts, del Prepirineu, el Ripollès, el Solsonès, també cap a punts d'Osona, però sí que s'espera, com deies ara, doncs que de cara a les properes hores es vagi reactivant altre cop en aquest sector, principalment entre el Baix Ebre i el Montsià. Per tant, estem dient que tornarà a ploure i ho tornarà a fer amb intensitat en els llocs on més ha plogut durant el cap de setmana.
Per tant, tenim el terreny molt xop, per tant, xuclarà poca aigua, tota l'aigua que caigui pràcticament podrà arrossegar. S'esperen pluges tan fortes com les que vam tenir ahir, amb 200 litres en molts punts?
No, tan fortes com ahir, no. L'avís d'acumulació és de 100 litres en aquestes 24 hores. Sí que durant la tarda, vespre i fins i tot a matinada hi poden haver ruixats torrencials, és a dir, aquests pluges torrencials vol dir més de 40 litres en només mitja hora. Ahir vam tenir un registre a Mas de Barberans de 44 mitja hora, 40 en la mitja hora abans, per tant 80 en aquesta hora, i sí que hi pot haver en aquest sector, Baix Ebre i Montsià, pluges torrencials, però no amb aquests registres que vam tenir que van arribar gairebé als 300 litres. Estem parlant de pluja, molta pluja i pluja que pot caure amb intensitat, però no amb els registres tan importants que vam tenir diumenge.
I quanta estona, o sigui, serà aquesta tarda, la nit també, demà encara, sabem quan pot durar?
Sí, mira, això sí, s'acaba situant les precipitacions on diuen els models, eh? Però sí que aquesta tarda hi pot haver cap al Baix Ebre-Montsià, després pot pujar cap al Camp de Tarragona de cara al vespre, cap a les 9-10 de la nit, i es situaria una miqueta més concentrada entre el Camp de Tarragona i la costa central. Després deixaria un pèl al marge, diguéssim, és a dir, més cap al vespre, la part del Baix Ebre i el Montsià, no vol dir que no hi plogui, però sembla que aniria pujant una miqueta més amunt al litoral. I després també de matinada haurem de tenir els ulls posats a la costa central, perquè alguns dels models meteorològics mostren aquí una mica més de persistència ben bé fins a les 4-5 del matí. Per tant, en aquest sector de la costa, ja veus que tot el que estic dient són ruixats fregant la costa. Això pot passar que quedin dins el mar o acabin entrant més. També aquesta tarda hi ha avisos d'intensitat de 20 litres en més de, en aquesta mitja hora, cap a comarques interiors. És a dir, que no només plourà a la façana litoral, però sí que estem parlant de ruixats intensos, però no tant com els de les Terres de l'Ebre.
Deixa'm preguntar-te, Gemma, una cosa que pot semblar més anecdòtica, però és de llenguatge. Primer parlàvem d'una dana. Ara no parleu de dana. Alice ja no és una dana, no ho ha sigut mai, ara no ho és.
A veure, Alice va ser la primera dona que se li va posar sí. nom, no? Per tant, perquè sigui una dona, ha de ser un embussament d'aire fred que es tanqui, acaba de ser una gota freda, no? Llavors, els pronòstics de la setmana passada es preveia que durant el cap de setmana això s'acabaria tancant. Realment no s'ha acabat tancant. Hi ha molt aire fred, però clar, tècnicament no hi ha hagut aquest tancament d'aquest embussament d'aire fred. Per tant, no és un, no ha estat finalment una dana. Sí que ha tingut doncs, tot aquest aire fred a les capes més altes, ha provocat aquestes inundacions, però eren un pronòstic i se li va posar nom. Per tant, és com li hem posat nom a una cosa que no ha acabat sent, però sí que era una pertorbació que ja es preveia que tindria efectes i, per tant, portaria aquestes pluges intenses, no només aquí a Catalunya, sinó també, sobretot també al País Valencià.
Per tant, el que hem d'aprendre és que no cal una dana perquè faci estralls, eh? Que poden fer estralls fins i tot unes borrasques molt importants
com aquestes.
Sí, perquè
a més a més hi havia molt aire fred, hi havia molta humitat, i llavors el que ha provocat és aquesta situació, i a més, doncs, amb aquestes pluges que van ser molt continuades, molt intenses. Per tant, la dana, el moment de ficar-li nom a la dana ha estat més perquè tothom tenia associat també a que quan era una dana era la dana del País Valencià, no? I llavors quan es parlava de dana, si no tenies, la gent hi havia una, com una psicosi, diguéssim, et parlaves de dana i ja significava que hauria de passar el mateix. D'aquí que la setmana passada va ser la primera vegada que es va posar nom a les danes quan ja se'ls havia posat nom a les borrasques. Per tant, hem de buscar una mica el punt entremig.
Per tant, això podia haver estat una dana, finalment no ho ha estat, però ja hem vist que els estralls...
Sí,
ha provocat els mateixos danys que podia provocat una dana. Gemma, gràcies, estarem pendents durant la tarda de com aneu actualitzant, perquè és veritat que són, a més, molt difícils de preveure exactament on cauen.
Sí,
sabem que cauran
sí.
pluges, però poden caure sí. uns quilòmetres amunt, uns quilòmetres
sí,
avall...
Sí, i més que, com que estan molt a prop del mar, també pot passar que descarreguin dins el mar i no acabin entrant, però sí que és una situació que haurem de seguir aquesta tarda perquè encara hi ha previsió d'aquestes pluges torrencials i, a més, com he dit abans, que plou sobre llocs on ha plogut molt durant el cap de setmana.
Gràcies, Gemma. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem Cristina Vicente, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Vicente, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Plou sobre mullat, probablement tornarà a ploure a l'Ebre aquestes pròximes hores. Quines recomanacions feu des de Protecció Civil?
Mira, des de Protecció Civil, com bé ha explicat la Gemma, davant d'aquesta previsió, el que demanem, sobretot, és continuar amb la precaució que estem tenint. Ja es mantenen aquestes pluges intenses, amb aquestes comarques que, com bé dius, ja portem des del divendres que va començar a ploure amb intensitat, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Montsià, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Hi haurà moments que, inclús, com comentava la Gemma, podem arribar a tenir pluges torrencials. Per aquest motiu, us demanem, no us acosteu a les zones inundables. No creueu les rieres, mai, ni els barrancs, ni els rius. Com sempre, minimitzeu els desplaçaments i les activitats. I, a més, després d'aquestes pluges, poden haver-hi esllavissades. Per tant, el missatge des de Protecció Civil és que hem de continuar pendents de les previsions. Les previsions el que ens diuen és que hi poden haver pluges torrencials encara i, per tant, hem de continuar seguint les indicacions de les autoritats. I, sobretot, en cas de que nosaltres ens trobem en una situació d'emergència, truquem al 112.
I insistir que no es facin desplaçaments, perquè avui millor quedar-se a casa o allà on estiguem. Si esteu treballant, quedeu-vos allà on esteu treballant. Si esteu de visita, quedeu-vos allà on esteu de visita i no us moveu, si no és estrictament necessari, perquè pot posar-vos en perill. I després, si us afecta l'aigua, buscar pisos alts i no quedar-se en els baixos. A un quart de tres heu enviat un S-alert a la zona. En preveieu enviar més durant la tarda? Dependrà de la situació o ja teniu algun de previst?
No, dependrà de la situació. El que hem enviat a les 14:10 ha sigut per aquesta situació, per insistir en el missatge de que aquestes pluges intenses es mantenen. Hem tingut una treva, és veritat, durant el matí, però ara, com bé explicava la Gemma, es reactiven aquestes pluges. És un territori on ja portem uns dies que està plovent, com bé dèieu, plou sobre mullat. I, per tant, hem de mantenir aquesta alerta, no hem de baixar la guàrdia i hem d'evitar els desplaçaments.
Us amoïnen només les Terres de l'Ebre o alguna zona més del país?
Principalment és aquesta zona. Ara mateix estem focalitzats en aquest període que s'inicia ara, ja s'ha iniciat, estan entrant ja les tempestes per la part sud, fins a les 10, les 11 de la nit. Ara mateix és en el que estem focalitzats. Sí que és veritat que la inestabilitat continua i continuaran les pluges intenses. Segons la previsió, aquestes pluges ja no han de ser torrencials, segons la previsió que tenim ara mateix sobre la taula. Però això ja ho parlarem en la reunió del comitè de la tarda. Ara mateix, insistir en la necessitat de continuar evitant els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, evitar les activitats i mai creuar ni rius, ni rieres, ni barrancs.
Doncs són les recomanacions, que són les habituals d'altra banda, però que sempre està bé recordar-les, perquè tothom n'ha de ser molt conscient que, tot i que ara sembli que això s'ha acabat, no és així, pot tornar-hi, i per tant, en qualsevol moment pot haver-hi una altra situació de perill. Per tant, tothom molta precaució. Ho hem comentat amb la Cristina Vicente, que és la cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Aprofitem que estem en aquest impàs entre el que va passar ahir i el que pot passar aquesta tarda. Ja ahir a la tarda a Catalunya Ràdio i aquest matí també al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb diversos alcaldes dels municipis afectats que avui han avaluat ja els primers desperfectes, però sobretot pateixen per l'agricultura. Els camps, els d'oliveres o de cítrics han quedat, per exemple, molt afectats. A Santa Bàrbara, al Montsià, per exemple, l'alcalde Josep Lluís Quimeno, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, demana rapidesa amb les ajudes que són vitals pels pagesos.
Nosaltres no ens podem estar parat per les ajudes, sinó que les hem de lluitar per tindre-les el més ràpid possible, perquè hi va el món rural. Les nostres infraestructures són vitals. O sigui, per nosaltres, les infraestructures locals és com a Barcelona, les línies de metros o l'aeroport. Això són infraestructures vitals.
I pel que fa als pobles, molts ja comencen a demanar que els declarin zona catastròfica. Però l'alcalde d'Alcanar, ja des d'ahir, durant la tarda, és el Joan Roig, va més enllà i parla de les dificultats que hi ha pel fet que s'hagi urbanitzat en zones que no s'hauria d'haver urbanitzat i com es pot solucionar això.
La zona paradigmàtica de l'urbanisme malentès és l'Estona, no? On estan les cases literalment al mig del barranc. Per tant, aquí hem de focalitzar tots els nostres esforços, hem d'analitzar en profunditat quines possibilitats hi ha de fer aquest trasllat o aquesta expropiació, parlar amb les entitats supramunicipals, que ja n'han parlat en presidència i ostres, sempre s'ha mostrat una voluntat de col·laborar.
Ahir, per exemple, l'alcalde, en el programa especial que fèiem ahir al vespre aquí a Catalunya Ràdio, deia ha arribat el moment de plantejar-nos les expropiacions d'algunes edificacions que estan en llocs en què als anys 60-70 es va edificar i que no s'hi hauria d'haver edificat, i el que s'ha de fer potser és expropiar, enderrocar, intercanviar l'habitatge a la gent que sigui afectada, buscar-los una alternativa, però treure'ls d'allà, perquè és que mentre estiguin allà estan en perill i, per tant, al final acabarem patint per alguna desgràcia personal. És evident, perquè fa 15 dies que va passar, ara torna a passar, no tenim la constància, però pot tornar a passar d'aquí 15 dies, és a dir, aquests efectes que potser sempre han passat en aquest territori, però no de la manera tan virulenta i de manera tan sovint com està passant en els últims anys. Per tant, això ens hem d'adaptar a tot plegat.
Sí, jo crec que ens hem d'adaptar. Primer de tot, crec que hem de bueno, una mica ser conscients de que tot i el que hem vist, no? Que ha sigut bestial aquesta borrasca, però no hi ha hagut cap víctima mortal, per tant sí que és cert que crec que hem de posar èmfasis, no? en aquesta evidència, aquesta responsabilitat ciutadana de molta gent, evidentment també els equips d'emergències, no? Que dèieu que havien fet uns 40 serveis, alguns in extremis, vull dir que realment, com molt bé dius, jo crec que estem davant d'una situació de canvi, davant d'una situació que els propis meteoròlegs diuen que a vegades són fenòmens fins i tot imprevisibles, que pot canviar en 15 minuts, per tant, el sistema és alert, pot funcionar en algunes situacions, però en altres no, perquè és, els sistemes que tenim segurament no estan tan afinats com per poder detectar aquestes situacions de canvi en 15 minuts, i per tant aquí hem d'interpel·lar molt, no?, una mica el que estem veient, que és com aquesta construcció de la cultura de l'autoprotecció, no? Ara deies, per exemple, recomanàveu, no?, pujar a la part de dalt, tal. O sigui, jo crec que ens hem de començar a acostumar que el canvi climàtic ens porta això. O sigui, no podem esperar que les autoritats ens ho resolguin tot. Crec que ja hem de començar a aprendre allò que dèiem, no? A aprendre de dir, bueno, a casa meva, si ve una riuada tal, què faig? Faig cas, no m'exposo, no em poso en situacions a risc. I a més també, com molt bé dèiem, jo crec que hem de repensar una mica, no?, el nostre país. Al final jo crec que invertir avui serà una mica la sort o la garantia de no tenir danys més greus el dia de demà, perquè realment estem parlant de zones inundables, estem parlant d'un canvi que dissortadament és imparable, i estem parlant que segurament tot això tindrà unes afectacions en el territori de canvi, fins i tot, del propi la pròpia geografia del nostre país, que són evidents, no? Llavors, jo crec que ara cal realment invertir, repensar tot el tema infraestructures, tot el tema, no?, que dèiem, realment hi ha zones que constantment s'estan inundant, hi ha gent que les estem exposant a un nivell de risc elevadíssim, què s'ha de fer, i també de forma urgent aquestes ajudes a aquesta gent que, com dèiem, no?, que és una frase feta però és així, que plou sobre mullat.
Jo crec que més enllà que això que dius, Alba, que estic molt d'acord, per la vessant política crec que també hem de demanar més. És a dir, avui els partits estan immersos en una batalla sobre el fet de que el president estigués ahir el 12 d'octubre, tot i que a la tarda és cert que ja estava a Catalunya, en comptes de pensar en un possible acord per, bàsicament, tres coses que crec que són indispensables. Una, la declaració de zona catastròfica. Mm-hmm. Què vol dir? Com s'actualitza? Si això s'ha d'actualitzar tenint en compte els efectes que estem tenint del canvi climàtic. Per què aquest alcalde el vol? Perquè és una manera d'agilitzar les ajudes. Mm-hmm. D'on surten aquestes ajudes? Jo crec que falta, en aquest sentit, un acord més de país, no? Avui s'han reunit els grups parlamentaris amb el conseller de la presidència, ho han abordat, però no ha sortit d'aquí un acord clar. I crec que això ja comença a ser molt urgent. I d'altra banda, reformar el pla Inuncat, està caducat. El govern té pendent també de portar-lo al Parlament, d'intentar explicar alguna novetat sobre com assistir a nivell d'emergències a la població. Per tant, crec que avui, més de centrar-nos en on era el president, potser els partits s'haurien de centrar en com ho fem perquè no torni a passar, no? I jo crec que això avui s'ha trobat a faltar.
I afortunadament no hi ha hagut víctimes humanes i si estem treballant en material caducat, aleshores sí que el problema és general, no del govern, sinó de tots els partits i totes les institucions i administracions, i per tant actualitzar les normatives i els protocols em sembla obligatori. Una altra cosa és més a llarg termini, el tema urbanístic, que és veritat que jo, amb tots els desastres que hi ha hagut els últims anys, potser se m'escapa, però no he vist tampoc una disposició a dir, no, anem a canviar el tema de les rieres. Jo no he vist el gran canvi a cap de les poblacions afectades i a cap de les que puguin ser afectades en el futur. No ho he vist, de dir, no, escolta, és que la cosa ha canviat prou com per poder plantejar l'urbanisme de manera diferent. Jo, potser se m'escapa, insisteixo, però d'entrada no ho he vist. Potser ara seria una bona oportunitat per fer-ho.
També és incòmode, no? Al final, per exemple, en llocs on estan edificats i viu gent, no sempre és incòmode dir, no, aquest edifici l'hem de tirar a terra i us hem de reubicar en un altre lloc. Però és que la política, sí. Precisament la política és això, no? I jo ara penso, per exemple, en Martorell, no?, on he viscut durant molts anys, es va construir un pàrquing al costat d'un barranc, i encara hi és. Per tant, això és el que no pot ser, no? De moment només hi ha hagut, que es recordi que s'hagi portat al Parlament, no sé, Òscar, si en tens algun més al cap, però la reubicació d'alguns càmpings, no? De les zones inundables dels càmpings. Per què? Perquè va haver una emergència que els va afectar directament, no? Potser ara toca actualitzar-ho, i jo crec que com abans millor, perquè com dèiem, d'aquí 15 dies o potser d'aquí 2 dies tornem a estar en la mateixa situació.
Una de les coses reconfortants de fer programes especials com els que vam fer ahir en una emergència com aquesta, que òbviament no és desitjable que passin emergències així, és parlar amb els alcaldes. Mm-hmm. Perquè te n'adones que s'obliden de les seves sigles, que parlen de les necessitats del seu poble, del seu veïnat. A més, ahir parlàvem amb alguns alcaldes de pobles petits que estaven, a més, en celebracions, perquè era el diumenge, i estaven tots en pavellons esportius on els havien deixat aixoplugar els veïns que no podien tornar a casa seva. I llavors et venien amb aquest discurs més tocant de peus a terra, més de les necessitats, més de... Fins i tot l'alcalde del Canà va ser molt clar ahir, que deia, és que hem parlat amb els veïns i molts d'ells són conscients que no poden viure on estan vivint. Ara, clar, necessiten una alternativa. No els hi pots dir, no, marxa d'aquí i no donar-los una alternativa. Clar. I per això ell parlava, diu, aquí ara ja no és una feina dels municipis o dels ajuntaments, sinó són les entitats que estan per sobre, els poders que estan per sobre, d'expropiar, de buscar una alternativa, però clar, això tampoc no és fàcil, ni trobar-lo, ni que la gent accepti, i també el greuge comparatiu, si busques aquí, no, busca-me'n a mi un altre, ja sabem com és la condició humana. Però sí que és veritat que, parlant amb els alcaldes, t'adones això, no?, de com de reconfortant és veure el poder que toca més de peus a terra i que toca més en la relació de veïnatge que tenen molts d'ells, no?
Sí, i això que deies de tocar de peus a terra, jo també em vaig quedar, no sé si us va passar, però veient les imatges que eren dramàtiques, també aquesta consciència de la pròpia ciutadania, no?, al final, de dir, ostres, que com molt bé deies, per sort, no hi ha hagut cap víctima mortal, i jo crec que, a part de que es revisin els plans, s'actualitzin, jo crec
mai
que
n'hi haurà prou.
No, i que estem exposats ara mateix a una realitat d'imprevisibilitat tan bèstia amb el canvi climàtic, que no sé, evidentment tot això ha de treballar, però que realment ens porta a un escenari tan desconegut que ens hem de remengar tots i totes, no?, al final.
No es pot preveure tot, pels mecanismes això han d'estar actualitzats i els que
clar.
Són automàtics han de ser ràpids. És a dir, el que ja és el camp i els boscos i les collites, etc. Això sí que hauria de ser un ajut automàtic i ràpid, sí. Perquè això sí que no ho podrem evitar. No podem posar paraigües pels llimoners. Però el que és urbanístic i el que és a llarg termini, que sí que depèn d'una voluntat política general, nacional, i que és lent i que demana informes tècnics i de dir, no, escolti, és que això val la pena per fer-ho per aquesta raó i aquesta, això sí que demana mirar-ho amb generositat política. Escolti, això no... Potser sí que va haver-hi un moment que les ciutats podien ser d'aquesta manera. S'han fet moltíssims canvis, s'ha canviat barri, s'ha expropiat per fer un poliesportiu, i tant que sí. Doncs per què no es pot expropiar per intentar evitar aquestes possibles desgràcies?
Doncs és la reflexió que queda després d'episodis com aquest que encara estem vivint, insistim en això, que no s'ha acabat aquest episodi de pluges. Per tant, durant la tarda a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info estarem molt pendents de la situació per si es torna a complicar, com es va complicar ahir a la tarda a les Terres de l'Ebre, on els meteoròlegs ens avisen que aquesta tarda pot tornar a ploure i de manera torrencial, i a més en un terreny que ja està molt xop, molt ple d'aigua, i que per tant qualsevol pluja no serà absorbida pel terreny. N'estarem pendents, com dèiem, a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i a 3Cat Info durant la tarda. Ho deixarem aquí, Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfageme, gràcies a tots tres.
Bona tarda.
Fins la pròxima.
Gràcies, gràcies.
Nosaltres posem aquí el punt i final aquest Catalunya Migdia. Tornem demà a partir de les 2, insistim, molt pendents de la ràdio, aquesta tarda pendent de la situació de les pluges a les Terres de l'Ebre. Bona tarda de dilluns a tothom.